xarxa de comunicació local. Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Bé, bon dia. Avui us parlarem de dos llibres molt diferents. El primer és una novel·la de Pere Francesc Rom, El silenci dels altres. És un llibre que ens porta el record del que va passar al temps de guerra. Un periodista a prop de la quarantena es troba en plena crisi individual i existencial després de deixar-ho amb la seva parella. A partir d'aquí, gràcies a una senadora, la Llívia, l'empeny a buscar noves fórmules per trobar el seu equilibri emocional. I ho fa buscant l'últim poble on va viure en vida el seu besavi, a Cercs, aquí al Berguedà. Per tant, un llibre molt interessant. El segon llibre que us presentem és de Manel Forcano. Manel Forcano ens porta Arabesc. Arabesc són els poemes escollits d'aquests llibres que són De nit, com un persa, Corint, El tren de Bagdad, Llei d'estrangeria, Estàtues sense cap, Ciència exacta, A tocar, Inèdits. Un llibre editat per Proa. Anem a conèixer aquests dos escriptors, en Manel Forcano i en Pere Francesc Rom.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I avui us vam parlar d'un llibre, que és un recopilatori. És un recopilatori de diferents llibres que s'han publicat del mateix autor. I és que l'autor, per definir-lo, el podríem dir que és d'escriptura neta i sense impostures. La imatgeria impactant, els ressons orientals i el tractament audaç de temes com l'amor, el desig, el viatge i el pas del temps fan que la poesia de Forcano, que és l'autor, sigui celebrada per molts lectors. Avui nosaltres volem parlar de Manel Forcano. Quan parlem de Manel Forcano, parlem d'un poeta hebraista i traductor. Ha estat director de l'Institut Ramon Llull des del 2016 al 2018 i és doctor en filosofia semítica. Va estudiar hebreu a Barcelona i Israel i àrab a Síria i a Egipte. Ha estat professor d'hebreu, arameu i d'història del Pròxim Orient Antic a la Universitat de Barcelona. Entre l'any 2004 i 2015 va treballar com a documentalista i dramaturg a la Fundació del Centre Internacional de Música Antiga de Jordi Savall, de la qual n'és vocal. Ha guanyat els principals premis de poesia en llengua catalana i ha traduït Imbatuta, Marco Polo, Amos Oz i els principals poetes en hebreu. Avui el tenim entre nosaltres, com us hem dit, perquè ens ha presentat un llibre que va una mica més enllà del que és la poesia, perquè té uns sentiments que podem veure inclús amb la definició que ell en fa. Ell diu que amb el propòsit de posar el bo i millor en aquest llibre, el mateix poeta ha fet una tria organitzada en tres seccions: ciutats, cossos i el pes dels dies. però ell ho ha definit també d'una altra manera: viatges, desig i records de la memòria. Manel, jo no sé si dir-te de tu o de vostè.
De tu, no cal que sigui de vostè.
Manel, defineix-me aquests paràmetres que, pels quals tu has classificat la poesia. És precisament pels viatges que has fet, pels desitjos que has vist, que has tingut, o pel record que t'ha portat a l'hora de llegir-los i escriure'ls?
Bueno, un poeta el que fa sempre és escriure sobre allò que li passa, sobre allò que pensa, sobre allò que està vivint, i per tant, en aquest sentit, podríem dir que la meva poesia, com la de la majoria dels poetes, és la que s'anomena la poesia de l'experiència, no? Coses que tu has fet que es tradueixen finalment en versos. Les teves experiències vitals poden ser descrites, poden ser analitzades, poden ser poetitzades en versos, i els teus poemes es fan a partir de les coses que tu tens experiència d'haver-les fetes, no? I per tant, a l'hora de posar la meva poesia, la tria, de fer una tria de la meva poesia en aquest llibre, vaig classificar uns quants poemes, doncs, que tinguessin a veure amb els viatges, perquè per qüestions professionals, doncs, he tingut la sort i el privilegi de viure a diversos països del Pròxim Orient, i aleshores els paisatges que apareixen a la meva poesia, doncs, són, en aquest sentit, antics i orientals. I per tant, una de les seccions de l'antologia, doncs, es va dir ciutats, perquè moltes vegades els títols dels meus poemes fan referència a les ciutats on m'han passat segons quines escenes o segons quins sentiments he tingut, doncs, en aquelles ciutats. I per això la primera part es diu Ciutats. La segona part, que és la part central del llibre, es diu Cossos, perquè fa referència, doncs, al tema del desig, que és el tema en el qual jo m'hi abono molt, és a dir, és un tema que m'interessa, vull saber quina és aquesta mà invisible que ens empeny, no?, cap a les coses que ens atrauen, i parlo, doncs, del desig, no? Llavors, aquest desig i aquestes experiències de desig, bones a vegades, dolentes a vegades, passen en alguns llocs, que són aquestes ciutats que apareixen a la primera part d'antologia. Però l'anàlisi pròpiament de aquest desig, d'aquesta força que tots tenim, apareix descrita en la part central del llibre, no? En aquesta secció que es diu Cossos. I després també la meva poesia és una poesia que recorda, que rememora, que mira enrere moltes vegades, i per això la tercera part de l'antologia es diu El pes dels dies, perquè això fa referència a una frase de Plini molt bonica que diu: comptem els dies quan el que hauríem de fer de debò és pesar-los, no comptar-los, sinó pesar-los, no? Els hauríem de pesar. Per tant, quan jo faig un exercici de memòria de la meva poesia o de la meva vida, estic pesant els dies. I en la tercera part de l'antologia hi ha els poemes on jo estic pesant les meves experiències, pesant els dies en què em vaig viure segons quines coses. Llavors la meva poesia és una poesia de record, perquè recordo coses i estic veient que el record em regala la imatge de que aquell dia, si el puc recordar, aquell dia va ser un dia pesat, és un dia amb pes, un dia que la meva vida, doncs, té molt de sentit, perquè ha sigut un dia ben aprofitat, no?, perquè vaig viure aquella experiència. I l'exercici de veure i de pesar els dies és el que m'ha portat, doncs, que molts poemes on jo em dedico a fer això, doncs, estiguin en la tercera part de l'antologia.
Efectivament, estem parlant, com us dèiem, a Manuel Forcano. Manuel Forcano ha guanyat pràcticament tots els premis que tenim a Catalunya de poesia. El darrer va ser el 2014, si no vaig errat, amb aquest premi Miquel de Palol. Què t'ha portat els premis?
Els premis serveixen moltes vegades als poetes, i sobretot també quan ets un poeta jove. El gran premi no és ni el nom del premi ni els diners que puguin donar, que sempre en poesia són modestos, sinó l'oportunitat de ser publicat. És a dir, el veritable premi per un poeta és poder tenir una editorial, doncs, que posi els teus poemes en un llibre i que el distribueixi a les llibreries, i que aleshores et converteixes en un poeta, doncs, podríem dir, entre cometes, llegit, és a dir, que la gent té accés a tu gràcies, doncs, a que entres en la maquinària, evidentment, editorial. Per tant, guanyar els premis, a banda del reconeixement que comporten, evidentment, perquè el premi te'l dona un jurat que són persones reconegudes del camp de la poesia i, per tant, tens un recolzament important quan et donen un premi i un reconeixement de la teva feina com a poeta, però sobretot és la gran oportunitat, és el fet de que se't publiqui i que et publiqui, doncs, com un editorial més potent, millor, perquè hi ha més distribució i, per tant, arribes a més gent i, per tant, tens més lectors i comparteixes amb molta més gent allò que vols fer com a poeta, que és ser conegut i que les teves experiències expressades en versos arribin a més gent millor, com més gent millor.
Anem a conèixer una mica més a Manuel Forcano, perquè Manuel Forcano és una persona que no ha fet només poesia, ha fet assaig, ha fet traducció. Jo diria que, bé, ha fet traducció i, a més també ha fet la música antiga, ha traduït o ha posat, ha fet les cançons, recuperar lletres antigues, no? I això deu ser molt complicat.
Bueno, en aquest cas, pel que fa al Centre Internacional de Música Antiga, jo he tingut la sort i el grandíssim privilegi d'haver treballat al costat de persones d'una altíssima qualitat humana, com Jordi Savall i Montserrat Figueres, durant molts anys a la seva fundació, ajudant el mestre Savall a cercar textos, a cercar contextos literaris dels projectes, dels meravellosos projectes musicals que el mestre Savall té a bé de preparar. He estat al seu costat, doncs, preparant projectes que recuperen, doncs, les músiques al voltant de Joana d'Arc o del Quixot o dels Càters o de Sant Francesc Xavier, és a dir, de molts personatges històrics d'Orient Occident. És a dir, el mestre Savall, quan va demanar que col·laborés amb ell, em va dir que ell recuperava música antiga, que en els segles que ell treballava la música era molt present el tema jueu i el tema musulmà, i per tant necessitava també una persona entesa en aquest camps que el pogués ajudar, i evidentment, doncs, amb mi va trobar una persona que tenia aquests sabers, i doncs he pogut col·laborar amb ell d'una forma extraordinària durant 15 anys amb la seva fundació i preparant i voltant amb ell, amb els seus projectes i amb els seus concerts meravellosos que fa per tot el món. Vull dir, he tingut aquesta sort de treballar amb el mestre Savall.
I per què estudies hebreu?
Perquè, per curiositat intel·lectual, m'agradava l'Orient, tenia curiositat i vaig voler aprendre les llengües d'aquell racó de món. I les llengües vives d'aquell racó de món, doncs, són l'hebreu, l'arameu, l'àrab, no? I vaig tenir la sort, doncs, de gaudir durant els meus estudis de filologia semítica, de diverses beques, i per tant de poder fer estades en aquests països. I quan vas a aquests països i vius allà i vius experiències i t'enamores o et desenamores, doncs ja formen part de la teva vida. I llavors ja, doncs, aquestes llengües ja formen part també del teu bagatge, i per això també m'he dedicat a la traducció, perquè he pogut viure en aquests països, aprendre les llengües i després, un cop tornat a casa, doncs, posar-me a traduir.
De quina forma ha influït aquesta estada, no només a l'hora de fer les poesies, sinó en el que reflexa dintre la forma de fer-les?
Bueno, això, la influència te la donen els altres escriptors que tu llegeixes o que gaudeixes. Llavors, saber l'àrab i l'hebreu et dona accés a les poesies, als poetes d'aquestes llengües, i evidentment jo crec que, perquè jo era molt jove quan vivia en aquests països i estava estudiant, i per tant jo sempre reconec una influència molt forta del poeta israelià Yehuda Mihai, que jo vaig traduir al català, i perquè és un poeta que em va impactar molt, em va agradar molt, i és un dels referents en els quals jo, com a poeta jove que era en el seu moment quan el vaig conèixer, doncs volia escriure com ell, volia jugar amb les imatges com ell ho feia. És a dir, em va influenciar molt. En aquest sentit, jo reconec que la meva poesia deu molt a la poesia d'aquest poeta israelià, que ja va morir l'any 2000, ja fa 20 anys, 22 anys que va morir, però que em va influenciar moltíssim. I en aquest sentit, les meves traduccions de Yehuda Mihai semblaven poemes meus, perquè eren les meves versions, i després, quan sortien publicats els meus poemes, la gent diu: semblen poemes de Yehuda Mihai, no? I és a dir, va haver-hi una simbiosi molt important, jo crec que ella em va influenciar molt.
I avui has parlat de que la teva poesia doncs, també tenia aquesta força de poetes catalans, no?
Sí.
I t'has mirallat amb alguns, com Vinyoli, per exemple.
Sí, evidentment, la teva pròpia tradició compta molt. També no és només els poetes estrangers que llegeixes i coneixes, sinó els teus propis. I els teus propis, a més, són els primers que llegeixes, perquè estan escrits en la teva llengua i són els primers que et toquen de debò per dins, no? Llavors, en aquest sentit, jo reconec la força, no?, que va tenir en els primers moments, doncs, sempre Vinyoli, Josep Piera, Francesc Garriga, poetes que m'han afeiçonat també, no?, la meva manera de fer poesia. Vull dir, al final, la veu poètica de cada poeta és fruit, no?, de moltes influències i de moltes altres veus, no?, que et fan, perquè tu el que vols fer és ser com elles. I el que passa ho fas a la teva manera, però tu vols arribar a emocionar de la mateixa manera que ells t'han emocionat a tu, però tens ganes de tornar a la moneda. I ho fas a la teva manera, però sempre els tens presents, els tens com a grans referents.
Hem vist que amb la teva poesia, jo ho deia al començament, que és una escriptura neta, una costura sense impostures. La comunicació, aquesta, el fet de comunicar amb el lector, ens trobem en poesies que gairebé les has d'interpretar. Les teves només les has de llegir. Per què aquest llenguatge?
Bueno, cada poeta troba la seva manera de fer la poesia. N'hi ha que volen ser críptics i volen ser interpretats, n'hi ha que volen jugar amb la llengua, no?, i fer rodolins o fer rimes. Cadascú s'acosta a la poesia com vol, no?, i la tracta com vol. Jo he fet servir la poesia per explicar confidències, no?, per explicar coses que m'han passat, per compartir-les amb el lector, explicant-les amb metàfores, explicant-les amb imatges boniques o impactants, plàstiques, que es poden reproduir molt bé a la ment del lector que les està llegint, i per tant he optat per aquesta manera senzilla i directa d'explicar les coses, com qui t'explica un secret, una confidència, i t'ho explica doncs gairebé amb un xiu-xiueig, no? I la meva poesia són xiu-xiuejos, el que passa que estan posats sobre paper.
Quan, per exemple, es diu que la poesia de Forcano aconsegueix ser llegida de manera inaugural i verge, a partir d'aquí se t'escapa riure, per què?
Bueno, perquè els adjectius tenen aquestes coses que a vegades són una mica inaugural. Bueno, és una manera de dir, no? La meva poesia és fàcil de llegir. Senzillament explico coses, i per tant possiblement per això digui que és inaugural i verge, perquè no cal més artifici, és tal qual, és pim-pam, tu obres un poema i comences a llegir i t'està explicant una història que s'acaba uns versos més a baix, i és rodona, és cíclica i explicada amb imatges que jo espero que al lector li toquin per dins, l'emocionin, que és el que sempre cerquem tots els artistes del món, emocionar el públic que tenim davant, en aquest cas jo al meu lector.
Parlarem del llibre, però hi ha una pregunta que sempre m'agrada fer als poetes, és aquesta: per tu què és poesia?
Poesia per mi és ser jo mateix. Per mi, a vegades, quan penso que és el més autèntic de mi, sempre dic els meus versos. Per què? Perquè són paraules que jo he acabat posant en versos, molt reflexionades, molt pensades i molt tretes del meu de dins, de molt endins, i per tant molt autèntiques i molt de debò. Jo diria que la poesia és allò de debò que tots tenim a dins, que alguns tenim la capacitat de poder-ho traduir en paraules i mostrar-ho i compartir-ho amb els lectors. Jo crec que poesia la té tothom, la poesia, és a dir, aquest de dins reflexionat, tots el tenim, però els poetes tenim la sort de tenir l'eina de poder-ho expressar amb unes metàfores que es poden compartir amb els lectors.
Està de moda la poesia?
La poesia sempre està de moda per uns pocs. És una... jugant amb una imatge que s'ha dit molt, no? És una malalta que té una salut de ferro. O és sempre un gènere per una immensa minoria.
És important. Doncs parlem d'aquest llibre, un llibre que té 80 poemes, o més de 80 poemes. Com s'han escollit aquests poemes?
És una antologia, per tant, una tria, podien haver estat 90, podien haver estat 70, però al final han quedat al voltant d'una vuitantena. Es tractava d'oferir de mi el bo i millor, si volem dir-ho així, dels poemes dels diversos llibres que jo he tingut, que he publicat al llarg de la meva carrera poètica, que, com ha recordat avui l'editor, ja té 30 anys. Per tant, amb aquests 30 anys i els 10 llibres de poesia que he editat, doncs agafar-ne una tria per poder mostrar al públic el que he fet, no? I també per ser accessible, perquè molts d'aquests llibres avui costen de trobar o ja no hi són, ja evidentment ja no estan en circulació, i per tant recopilar-los, recollir-los en una antologia, els hi permet tenir una segona oportunitat d'arribar al públic lector.
Ha sigut difícil l'hora de fer la tria?
Sí, perquè t'agraden molts poemes, són els teus, però és veritat que la tria es fa en un moment precís, que és aquest any, no? S'ha fet aquest any, 22, o l'any passat ja hi treballàvem. Per tant, és la visió teva d'aquest moment la que et fa veure uns poemes amb més gràcia que uns que uns altres, no? Llavors acabes escollint els que en aquests moments a mi, que sóc el poeta i sóc el seu pare, no? Estic veient, doncs, que aquest poema que vaig fer, doncs, en aquell any, això ara no m'agrada tant, i per tant, doncs, el destries, però dels que t'agraden, que n'hi ha molts, doncs també has d'escollir, no? Perquè no volíem fer una arma de destrucció massiva, és a dir, no volíem fer un totxo, un llibre massa gruixut tampoc no volíem fer, i per tant, doncs, acabes triant de debò i amb pena descartant-ne molts. Sí.
Heu coincidit a l'hora de criteris amb el Josep, amb l'editor?
L'editor va fer una lectura de la meva primera tria que em va anar molt bé, perquè ell va fer unes suggerències que vaig trobar encertades, perquè a vegades em repetia, o algunes imatges fins i tot es repetien, poemes que reflexionen a vegades sobre temes que ja han estat tractats en altres poemes. Llavors la visió de l'editor va ser molt, molt bona en aquest sentit, per polir la tria que jo havia fet.
Quan definim la teva poesia, s'ha definit molt clara, però crec que la més important és aquesta, no? Lectura fàcil.
Senzilla.
Sí. Senzilla i oberta, no?
Senzilla, oberta, plàstica, molt plàstica, perquè a mi m'agrada jugar molt amb les imatges i presentar metàfores que sorprenguin el lector, i per tant és una poesia, sí, oberta, de vers blanc, és a dir, no rimada ni contada, no hi ha rima ni metre mai, pràcticament mai, i per tant simple, oberta, senzilla, però molt plàstica i molt sorprenent en qüestió d'imatges.
Bé, gairebé estem a les acaballes. Només dues qüestions importants. Una, com t'agradaria que el lector entengués aquest llibre una persona que no ha llegit mai, que no t'ha llegit mai?
Jo diria que aquest llibre diu de mi que parla d'un poeta que ha viatjat, que ha viscut al Pròxim Orient, que els paisatges dels poemes són moltes vegades orientals i que parlen del desig, del desdesig, i per tant també de l'amor i del desamor, i que és una poesia amb un punt en positiu de nostàlgia, de mirar enrere, de recordar la meravella d'alguns dies, el dolor d'alguns dies també del passat, però fent-ho des de les imatges, des de les metàfores, des de la poesia mateixa, i per tant la imatge és aquesta, d'un poeta català que ha viscut a Orient, que ha expressat en versos els seus desitjos, les seves històries, els seus fracassos, els seus èxits a nivell sentimental, i que li agrada recordar, li agrada mirar enrere i fer poesia del seu passat.
I com que estem a les acaballes del programa, només dues coses. Una, quina música podríem combinar amb aquest llibre per acabar el programa?
Per acabar el programa, aquest llibre s'hauria de poder combinar amb algunes de les músiques del mestre Savall sobre l'Orient i l'Occident. Aquesta barreja, que sóc jo mateix, Orient i Occident barrejats, Ell té un disc molt bonic que es diu Orient Occident, que recopila, doncs, i que fa la comparança de les músiques orientals medievals amb les músiques medievals del món occidental, i això combinaria perfecte.
Algun títol concret?
Sí, es diu Orient Occident.
Orient Occident. Bé, aquesta és la primera.
Perfecte.
I l'altra, et demanaria si ens pots llegir una de les teves poesies.
Exacte. Sí, sí, sí.
Que ens defineixi, doncs, una mica, doncs, tot això.
Pues mira, us llegiré un poema molt breu que es diu Desfici, perquè és un poema que molta gent me l'ha recordat i me n'ha parlat. Sempre diu el teu poema dels pinyols, i aquí va. Desfici. Ja hem sopat, però ha hagut d'anar-se'n. Què és el desig que m'ha fet rosegar els pinyols de les olives del seu plat?
Felicitats, moltes felicitats pel llibre, moltes felicitats. Jo et demanaria si el... Bé, si em pots deixar una mica d'aquest llibre, ja que tenim l'honor de poder-ho tenir, i desitjar-te molta sort, molts encerts, no perquè els tens tots, però sobretot, doncs,
que n'hagin de venir més, que n'hagin de venir més.
Que tinguin molts, i que sobretot que el lector vegui la teva poesia una vegada la revisqui.
Moltes gràcies a Ràdio Porreig per donar-me l'oportunitat de presentar l'Arabesc amb vosaltres.
Moltes gràcies a tots.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I avui us presentem un llibre. Un llibre que té una història, diguem, berguedana. I és que, tot i que els orígens no siguin berguedans, sí que, en definitiva, ens porta a descobrir que més enllà del pensament, més enllà de les actituds, hi ha situacions compromeses. Compromeses que queden en l'oblit. I que per això algú, algun dia, o algun motiu, decideix recuperar-los. I és del que es tracta. Per això avui parlem amb Francesc Rom. Francesc Rom és periodista. Ell va néixer a Montbrió del Camp. És delegat de Cultura de l'Agència Catalana de Notícies i treballa a la CN des del 2007. També ha treballat en diversos mitjans de comunicació, com el Correo de Bilbao, el Diario de Noticias de Álava i el Diari de Tarragona. I ha col·laborat en revistes i mitjans de comunicació com Cinemascòpics, deia el Godot BCN, Godot BCN, i la revista Els Porxos de Montbrió del Camp. Segurament la més propera a casa seva, on...
Sí, el mateix poble. Sí, sí.
Després ens pot dir que potser va començar allà fent coses. Després parlarem de tot plegat. Ell és llicenciat, com dèiem, en periodisme per la Universitat de Navarra. Va estudiar guió cinematogràfic
a Estudio de Cine de Barcelona i l'Escola de Cinema de San Antonio de Baños de Cuba. I va realitzar un curs de relats curts a l'Aula d'Escriptores de Barcelona. L'any 2019 va publicar Gainsbourg i Dalí, Moi non plus. Bé, és un llibre que ara tot seguit parlarem. Per què vas començar amb Dalí?
Bueno, jo vaig començar amb Dalí el 2019 perquè jo era molt aficionat a Gainsbourg, sobretot, al cantant francès, i feia molt temps que l'estava escoltant, i jo necessitava algun ganxo per apropar-ho, diríem, a la gent del nostre entorn, no? Jo no volia fer una biografia de Gainsbourg, i llavors va aparèixer Dalí pel camí, i vaig dir, ostres, doncs he de tirar d'aquest fil, no?, de la relació que hi va haver entre ells dos, i finalment va sortir publicat fa 3 anys. Sí, sí.
I quina és la rebuda que ha tingut? Estàs content?
El de Gainsbourg, sí, vam fer una segona edició amb Edicions Calígraf. Vull dir que era un projecte també, no et diré que petit, però sí que era un projecte com molt concret, no? Diríem, no era per totes les masses, sinó, però sí que molta gent s'hi va apropar i li va interessar molt, la veritat. Sí, sí.
Doncs coneguem aquest jove de Montbrió del Camp. Portes uns quants anys ja a la CN,
Sí, sí, portava... Bueno, vaig començar allà i encara tenia el cabell fosc, jo crec. I se m'ha emblanquit amb els anys, no? Però sí, la CN va arribar al 2007 i vaig començar fent política allí i de cop vaig fer el gran salt, diríem, al món cultural, no? I ara porto uns 10 anys fent cultura allà, sí, sí.
Et sents més còmode fent cultura que fent política?
Sí, sí, un se sent molt més còmode. Sí, el ritme és un altre, eh? Jo no vaig arribar a viure el procés, diríem. Sí que vaig estar al segon tripartit, em sembla que va ser, i les negociacions de finançament, vull dir, també hi havia molts temes a seguir, no? Però bueno, cultura és diferent. Sí, sí, he vist molt més tranquil que aquella època, clar.
I què et porta a estudiar a Navarra?
Bueno, tot va ser un cúmul de coincidències. També a l'escola on estava jo, a Tarragona, just ens van ensenyar aquesta universitat i vaig tenir la sort de poder-hi anar. I la veritat que a vegades fins i tot m'ha sorprès, no? La gent quan dius que ets que has estudiat allí, no? I la gent té com molt respecte a la Universitat de Navarra, no? I també hi havia alguns estudiants que van estar allí, sobretot a l'època dels 60-70, com Iñaki Gabilondo, periodistes així, no?, que, bueno, que són com uns referents també per tots, no? I jo la veritat que m'alegro molt d'haver passat per allí i després també el camí que m'ha obert, no? Al final l'únic que també he acabat tornant a casa d'alguna manera, no? Perquè he començat a treballar a Euskadi, en política i en mitjans d'allí, el Correo, el Deia, el Diario Noticias, però bueno, al final la casa tira, no?
Déu-n'hi-do, i era una època en què l'ETA estava en stand-by.
Bueno, era l'època, sobretot la que vaig viure jo, era el final ja. Perquè era el 2000... Sí, però al final diríem dels atemptats. Crec que encara van passar uns quants anys fins que no va desaparèixer, però el 2004, que van ser les meves... 2003, les meves primeres pràctiques a Bilbao, que si em deixes explicar-te una anècdota, quan vaig arribar a la redacció el primer dia com a becari, i em diuen, has d'anar a cobrir que hi ha un incendi, no?, en algun lloc de la ciutat, no? I jo arribo allà i es veu que hi havia hagut un atemptat, no? Que no era de la mateixa potència dels que hi havia abans, no? Però clar, jo el primer dia arribo allà, no? Que venia amb la meva motxilla i encara, doncs, bueno, que estava fent tercera carrera, jo crec, i em van enviar allí i va ser com... Va ser bastant sorprenent, no? Entrar per la porta gran, diríem.
Un xoc, sí, vaja, un xoc que...
Sí,
dius,
sí, total.
A partir d'aquí ja no et cito res més, no? És aquell bateig, no?
Sí, sí, és bateig total.
Però també m'ha cridat l'atenció, Francesc, ai, Pere, sí. El que tu estudies cinematografia.
Sí, és una cosa que amb el temps... Bueno, sempre m'ha anat creant l'atenció, no? El cine sempre m'ha acompanyat, igual que la música, sempre està com molt present I quan estava fent política i després ja vaig fer el canvi a cultura, diríem, i em vaig especialitzar més en cinema i literatura i així, de com vaig pensar, no? Ja que parlava tant d'aquests temes, jo, per exemple, jo soc dels que podria veure com tres, si hi ha ocasió, no? Tres pel·lícules seguides, no? Però sí que a vegades és molt interessant saber, doncs, quins són els referents, saber una mica més per poder parlar amb més propietat, diríem, no? Amb més coneixement. I em va servir molt poder fer aquests cursos i també ficar-me en la pell del creador, no? I allí, potser a partir d'allí és quan ja vaig començar a decidir o em vaig permetre la possibilitat de poder escriure, no?
Això va ser... quin any era?
Començar a estudiar tot això devia ser a finals del 2000, jo crec. 2008, 2009...
I ja després de Navarra, no?
Sí, tot això ja molt després. Sí, sí. Allí és quan jo crec que un també passa, no? Que va passant diferents fases i es va acomodant el camí que vol, no? Igual que jo pensava que... Jo tenia moltes ganes de fer carrera dins del periodisme polític, per exemple, i doncs un dia me'n vaig adonar que no era el meu camí, no? Jo preferia un altre camí, però primer ho vaig haver de provar, també, no?
Les coses s'han d'anar provant, per veure on et encaixes millor i on et sents millor.
Totalment, totalment d'acord.
Perquè el periodisme és això, trobar el lloc on realment et pots expressar millor, on pots sentir-te millor, i clar, és una feina que realment t'has de sentir còmode, perquè una de les prioritats del periodisme és que puguis escriure i escriure bé.
Per sí, tant, sí, tant i tant.
Bé, doncs això és el que fas tu. El que fas tu en aquesta novel·la, que sí se'n pot dir una novel·la, perquè més que una novel·la gairebé és una mica d'assaig.
Aquesta, sí, però a l'hora de... Tot i, jo crec que potser això que em dius... jo crec que el donar-li la primera persona, intentar, sobretot, a diferència de la que vaig fer, no?, anterior, vaig intentar no ficar quasi cap dada, cap document, sinó que sigui la gent que ho explica i fer una cosa una mica més amena, no? O sigui, que sigui com un circuit que la gent va fent i que la gent pot acompanyar el periodista, però volia que no fos un... com l'altre, no? Que sí que parlava molt més de... doncs Dalí va coincidir aquí, va fer això aquest any... Intentar no ficar tanta dada, sinó més com fer un viatge, no? Que és el que fa el protagonista.
Lògicament, però això... vol dir memòria històrica.
És memòria històrica, però aquest llibre no només és memòria històrica, perquè jo tenia clar que no volia fer un llibre com d'història només centrada en l'època, que ara ho parlarem, no?, dels meus besavis, quan van haver de marxar del seu poble natal, que era Montbrió del Camp, sinó que jo crec que la introducció d'un periodista, que diríem que és un alter ego meu, amb les seves vulnerabilitats, les seves mancances i les seves alegries i tot això, situat en el present, fa que la història no vegi només del passat, no?, sinó que sigui també una història de present, d'alguna manera, no?
Bé, parlem una mica, doncs, d'aquest aquest periodista que vol, d'alguna manera, el que fa és... en una situació compromesa com la que estava, una situació personal trencada, arriba una persona que representa, que és la que vivia, l'havia d'ajudar, i el que li diu és: vinga, repeteix amb mi, per tu, besavi, i per mi, tancaré el cercle de silenci per sanar la nostra família i per sanar-me jo. Això sembla que és un desig, però alhora també un compromís.
Sí, ell pren el protagonista d'aquesta història, que també s'ha de dir que hi ha una part que està ficcionada i l'altra part és real, és autobiogràfica, diria, autoficcionada, per dir-ho més. Ell té un petit impuls, ell arriba a la seva sanadora, que és com una terapeuta alternativa que té, no?, amb un objectiu, que ell ha deixat una relació molt llarga, que tenia de 10 anys, i tots els seus problemes es redueixen a això, i res més, no? Però ell arriba a la seva terapeuta o la seva senadora i diu, no, tu tens un problema que ve de molt més enllà, familiar, que és el que va passar amb els teus besavis, no? Llavors ell, al principi, és algú que no s'ho creu massa, tot això, no? Els passats, el remoure les coses, no? Trencar cercles i... Però ell és com l'impuls que ell necessita com per emprendre aquest camí per dir adéu als seus besavis, no?
Sí, precisament, doncs, si fem una mica de sinopsis d'aquesta novel·la, ens parla d'aquest periodista que té prop de 40 anys i es troba en plena crisi individual i existencial després de deixar-lo amb la seva parella, l'Anna, amb qui va conviure durant 10 anys. Gràcies als consells de la seva senadora, la Llívia, la pèrdua de l'Anna l'empeny a emprendre un viatge a Cercs, l'últim poble, el Berguedà, l'últim poble on va veure en vida el seu besavi Ramon Rom Castellví, que va fugir de Montbrió del Camp a principis de 1939 davant l'amenaça franquista. 80 anys més tard, el periodista seguirà els passos del seu avantpassat per descobrir què li va passar i trencar un cercle de silencis. Silencis que, evidentment, no desvetllarem, perquè és important que la gent doncs sàpiga a veure el que és aquest llibre, no?
Digue'm. No, com saps, Josep, també aquests silencis, al final també... Jo ho he centrat molt amb la meva família, no? Però són silencis que, com també ja saps, són silencis que han sigut molt presents al llarg del segle XX a les nostres famílies, no? De gent que no volia, no?, que la Guerra Civil parlar-ne, gent que preferia no furgar, ni buscar, ni preguntar on eren, diríem, els seus morts, no? I d'alguna manera aquest és el silenci que ell ha agradat al protagonista i que d'alguna manera vol trencar amb aquest viatge.
Què et va impulsar a fer aquest llibre?
Bueno, l'impuls de saber, l'impuls de l'homenatge a... L'homenatge al meu besavi, sobretot, a Ramon Rom Castellví. L'homenatge a la persona que va marxar i no va tornar. L'homenatge a la dona que es va quedar esperant tota la seva vida, que era la meva besàvia. I sobretot l'homenatge a la persona que jo vaig conèixer, que era el fill del meu besavi, que era el meu padrí David, que ell va haver de renunciar a tot. No? Ell era un bon estudiant, va haver de renunciar i dedicar-se al tros, bueno, al camp, al tros, com diem allà, i jo mai li vaig preguntar, saps? Això és una cosa que és com una pedra que tinc allà, una ferida que tens allà, que jo fins i tot quan ho parlo amb companys, no? Dic, ostres, pregunteu als vostres avis què van fer, no? Perquè arriba un moment que no hi estàs a temps i els nostres avis van viure molt, no? Van viure situacions molt dures i com explico jo al llibre, no? A l'època en què jo li podia preguntar, jo preferia estar jugant a la Nintendo, no? I preocupat per les coses que tens als 15 anys, no? I mai vaig entrar a preguntar-li molt al meu avi que havia passat a la Guerra Civil, no? I d'alguna manera aquest llibre és un homenatge a tots ells, no? És una manera de recordar-los, és una manera de no oblidar-los i sobretot quan, a més, en el cas del meu besavi, encara no sabem on està enterrat, no? Bueno, on el van matar exactament.
Sí, sabeu que va marxar, que no va tornar, però no sabeu on és.
No, l'única pista que vam trobar és un llibre de l'Albert Manent, que ja va morir, l'historiador, i parlava que el van matar a la frontera, però ni la Generalitat, ni l'Estat espanyol, ni bueno, tots els documents que ens han enviat fins ara no hi ha més informació que aquella. Vull dir que no saben ni on estava ni per on va passar. El que sí que sabem, Josep, és que l'últim poble on va passar va ser Cercs. Això és l'última cosa que sabíem i que va estar allà uns 10 dies o així, amb tota la seva família, o sigui, amb el meu avi, amb la seva dona. I és l'únic que teníem controlat era això. Llavors, per això, per mi era molt important d'alguna manera sanar el comiat aquest que mai li vam poder donar i anar a plantar-me jo un dia al poble de Cercs a preguntar.
I per què Cercs? Per què van a Cercs?
Jo crec que van a CERCS, ho havíem parlat amb el meu pare, sobretot, perquè nosaltres teníem una persona que va acabar sent el meu tietavi, que era era de Montbrió i era professor de CERCS. Va ser professor de CERCS als anys, a finals dels 30, principis dels 40, es deia Paco Cerdà, i creiem que aquell va ser el vincle. També hi ha possibilitats, jo crec, que, bueno, CERCS en aquella època, el 40, el 38, 39, també era molt important per les mines, i potser també hi havia possibilitat de que s'amaguessin a les mines, això no ho tinc molt clar, però sabem que van estar allí 10 dies, fins que un dia els van dir que els franquistes estaven arribant, cap al febrer, devia ser el gener-febrer, que ja va ser la fugida general, i els van dir que marxessin. Bueno, que marxés ell, va decidir marxar.
I ella, la família, es va continuar quedant a CERCS o va tornar a Montbrió?
La família va tornar a Montbrió. I el que em va donar constància de que ells van fer, van conèixer gent allà a CERCS, és que a casa, que aquest va ser el meu ganxo, saps? Tota la història comença amb un petit ganxo, per un fil per on estirar, no? I jo a casa teníem una postal escrita per una veïna de CERCS l'any 41, i aquesta veïna de CERCS saludava la meva besàvia, no? Li deia, bueno, com estàs? Espero que els teus fills estiguin bé, les meves filles també estan molt bé. I estava firmada amb un nom, i això em va empènyer a mi a anar a CERCS, amb aquella postal, i a veure què passava. I que es produís la màgia, no? El que està clar és que hi ha una cosa que defenso molt, no? Ara, quan parlo del llibre, també, és que si un es queda al sofà de casa, mai passa res, no? Bueno, poden passar coses, però si un s'aixeca del sofà, no? Si un es mou, si un trenca el silenci, no? O si un pregunta, dones la possibilitat a la vida que es mogui, no? I jo vaig tenir la sort de poder anar a CERCS i no vaig descobrir el final del que li va passar al meu besavi, però sí vaig poder descobrir gent que van estar a prop d'ells i, bueno, per mi això va ser molt emocionant, no? Quasi et diria que ara tinc família a CERCS, d'alguna manera, saps?
A CERCS.
Sí, sí, això em va fer molt feliç. No família directa, però gent amb qui, bueno, amb qui ara mantinc molt el contacte, no? I per això serà molt important també la presentació que farem allà, jo crec. Almenys és molt important per mi.
Evidentment, fas aquesta presentació, doncs, en aquest poble que surt aquí. També és un reconeixement al poble. Aquesta, sí. Però bé, hem arribat al final. Hem arribat al final d'aquest programa. Tu saps, la ràdio, doncs, té unes hores.
I tant.
I, per tant, aquest horari és una mica com quan escrius, no? Que tens un espai.
Sí, sí.
Però, en definitiva, el que jo vull és que em resumeixis això, no? CERCS, Montbrió, has fet una mena de germanament.
Sí, em fa molta il·lusió, mira, que, per exemple, ara quan vagi a... Just aquest cap de setmana presento un llibre a CERCS i després a Montbrió, no? I hi ha un punt molt emocionant en aquest llibre que penso, ostres, d'alguna manera és el camí contrari que va fer el meu besavi, no? Que és tornar a casa i que és el que ens hauria agradat que pogués fer ell, no? Sí, s'ha generat aquest agermanament. A mi m'agrada recuperar aquesta història que havia quedat tancada, no?, als anys 40, i que 80 anys després els descendents d'aquella gent, no?, es puguin trobar, puguin comentar, puguin conèixer-se i abraçar-se i estar contents de conèixer-se, no? Que és, ja dic que quan aquest llibre, ni que parli de comiats, de dols i de... També parla de benvingudes, no? I em sembla molt important això, que d'alguna manera l'obrir, trencar un silenci, també obres la possibilitat de donar la benvinguda a gent nova, no?
Doncs nosaltres també avui hem donat la benvinguda a Francesc, a Pere Francesc Roms. Pere Francesc és el nom? És el cognom? És el nom?
Francesc és cognom. No, és cognom, Francesc.
És cognom.
Sí, amb l'H final és aquells cognoms d'abans, imagino, però a la zona de Pernil del Baix Camp hi ha uns quants també de Francesc, vol dir que sí.
Doncs en Pere Francesc Rom és el periodista que avui ens acompanya i m'agradaria, doncs, que per posar final en aquesta entrevista ens diguessis una cançó que creus que pugui lligar. El llibre porta diverses, eh? Per tant...
Sí, sí, no, hi ha una llista a Spotify que he fet amb tota la banda sonora del... amb tota la banda sonora del disc, no? Home, a mi hi ha una cançó que és una cançó dels Beatles, que apareix bastant perquè està molt present als somnis del protagonista, no? Que és la cançó Tomorrow Never Knows, que és l'última cançó del disc Taxman de Beatles, de l'any 66, crec que és, i és un viatge espectacular. Sí, sí.
Doncs amb aquesta cançó, com has dit, Tomorrow...
Tomorrow Never Knows.
Never Know. Doncs,
demà ningú sabràs, és la traducció.
Demà ningú sabràs.
Sí, sí.
Doncs El silenci dels altres, aquest llibre d'Editorial Columna que podem trobar i que és un llibre que ens porta a descobrir què passa quan una persona, per voluntat pròpia, es vol quedar però el fan marxar i les circumstàncies fan que no torni i els altres queden esperant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Josep, per el teu temps i per aquesta interessant conversa. Adéu, gràcies.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I fins aquí aquest programa. Avui hem descobert aquests cercs i aquesta relació que hi havia amb Montbrió amb el camp. Ho hem fet amb aquest home que va deixar petjada, en Pere Francesc Homs, periodista i delegat de l'àrea de cultura de l'Agència Catalana de Notícies, ens porta aquest llibre. Un llibre també fet amb el cor. Una novel·la. I també, al final, hem conegut a Manel Forcano. Manel Forcano, aquest escriptor que ens porta aquesta antologia concebuda i organitzada com un llibre nou, il·luminador, que ens és l'arabesc. ciutats, cossos i el pes dels dies. Avui ho hem descobert. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per la vostra escolta. Adéu-siau.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà.
Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Veles i vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen subvenir. Amb llurs amics, lo grec i lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal. Que en som bufar l'ocia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal. Que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no meta min oblit, sols és pensar-me tal del món delit, car nos vivint no creu se pusca fer. Après ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. Ei, jo forçat d'aquest món seré eixit. Tot el meu mal serà vos no bé. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. A joc de daus vos acompararé.
Ets de les comarques de Barcelona i t'agradaria treballar al teu territori i pel teu territori? Has pensat mai que l'administració local és una bona opció de futur? Has acabat la carrera en els últims 5 anys? Si t'has graduat en enginyeria industrial, economia, arquitectura o dret, apunta't a les beques Fes Maig Local que convoca la Diputació de Barcelona. Trobaràs tota la informació a la web diva.cat/web/beques. Diputació de Barcelona.
Està sintonitzant Ràdio Porreig 107.3 FM.
No et perdis a la teva ràdio de proximitat. Això és la ràdio. Notícies diferents, interessants.